A les portes del nou curs escolar, que comença d'aquí dues setmanes, el professor pretenc Cristian Oliver i la professora Èlia Riudavets publiquen aquesta mateixa setmana el quadern on per fi em puc expressar sense filtres, on proposen diverses activitats creatives perquè adolescents de primer a tercer d'ESO puguin descobrir les seves emocions i també com expressar-les. Avui en volem parlar amb el Cafè de les 9. Ens acompanyen des dels estudis del Prat Ràdio a Cristian i l'Èlia. Bon dia als dos.
Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal, com esteu?
Bé, molt bé, molt contents de ser aquí.
Sí, acabant vosaltres, ja vacances.
Vosaltres sou molt cafeters, no sou cafeters?
Déu-n'hi-do, sí. Jo a classe, durant el curs, me'n faig gairebé un per entre classe i classe. L'Èlia a vegades em renya.
Sí, jo confirmo aquesta informació.
I tu, Èlia?
Jo també. Jo sóc d'aquell tipus de gent que, si no faig cafè, tinc el dia tort.
També confirmo aquesta informació.
Doncs avui, amb el Cristian i l'Èlia, fem aquest Cafè de les 9.
Obert per vacances. El Cafè de les 9.
I com sempre, aquest cafè el fem també a través dels companys de les emissores de proximitat. Avui ens acompanya el nostre company, Lluís Rodríguez, des del Prat Ràdio. Lluís, bon dia.
Què tal, bon dia.
Tu ja has fet el cafè?
En porto 3.
A les 9 i 8 minuts un dilluns ja portes 3 cafès.
Porto 2 hores llevat i aleshores, pues mira, sí.
Jo aquí damunt de la taula tinc el segon del dia, per això, i aquí em quedo. Escolteu, Cristian, Èlia, aquest serà el tercer curs escolar, podríem dir, en pandèmia, perquè tot va començar el mes de març del 2020. Han passat, clar, 3 cursos, no totals, però sí que engegarem aquest tercer curs. No sé com ha afectat psicològicament a l'alumnat tot aquest context que estem vivint. No sé com tot plegat també ho abordeu a les aules i quina importància té?
Doncs la veritat és que nosaltres el que vam observar en el darrer curs era que veiem els alumnes més neguitosos que altres anys. I amb l'Èlia també ho parlava, amb altres col·legues també, que potser sí que aquesta situació estava afectant el seu dia a dia, la seva manera de relacionar-se. Pensem també que l'any passat molts no podien ni tan sols trobar-se amb els seus amics en activitats extraescolars. A la classe, la veritat és que les circumstàncies, que pinten que aquest any seran bastant semblants, hi havia massa un protocol massa estricte, no?, que t'obligava a mantenir la distància. Jo crec que tota aquesta situació ha afectat a tothom, i nosaltres a classe, a tutoria, a llengua, n'hem parlat i els hem demanat que s'expressin, no?, en aquest sentit.
I tu, Èlia?
Sí, no, una mica el mateix. Es respirava un ambient una mica d'angoixa, no? Estaven com més introspectius. No ho sé, la manera de relacionar-se ha canviat, i també la manera d'expressar al final. És difícil, no? Era difícil trobar les paraules per expressar allò que estaven sentint, que al final era una situació gairebé de ciència-ficció, no? Semblava que no havia de ser possible. I hem detectat això, molta tristesa, molta angoixa, molta dificultat per expressar unes emocions desconegudes.
Clar, també a vegades ens ha donat peu a tractar temes com la mort, no? Com l'absència de la persona estimada, perquè molts casos han viscut de prop persones molt properes que havien mort pel virus, no? I això, doncs, ens ha donat peu a partir de literatura o a partir de debats o a partir del que sigui de parlar-ne, no? També de fer aquest tema molt visible i sense voler-lo, doncs, censurar, no?, en aquest sentit.
La por, no?, també de viure amb normalitat, sabent que, doncs, potser a casa tens persones vulnerables, que si tu fas un mal pas poden patir moltíssim, no? Jo crec que això és del que més s'ha viscut aquest curs.
També he de dir que aquest any, jo sempre ho dic, el que no ens ha donat la pandèmia en aquest sentit, els alumnes tenien ganes d'anar a classe, tenien ganes de retrobar-se amb els seus col·legues, amb els companys. Per tant, també compartir l'entorn escolar en aquest espai que tant reivindiquem, no?, de trobada, d'intercanvi d'opinions, de compartir experiències, això també ens ho ha donat o ha potenciat, no?, aquestes ganes de ser-hi.
Vosaltres insistiu que cal evitar judicis a valor, però que durant els darrers mesos hem vist com, per exemple, s'està criminalitzant la gent jove per incomplir aquestes restriccions de la Covid. No sé, quan ens fem adults ens oblidem potser de les necessitats que teníem quan érem joves o adolescents. No sé si opineu el mateix.
Sí, jo crec que fa falta una mica d'empatia, no? En aquest sentit de pensar com ens comportaríem si tinguéssim, no sé, 15, 16, 17 anys en aquest moment en què doncs, necessiten espais de socialitzar, necessiten espais de compartir i de fer determinades coses que ara, clar, no poden fer i aleshores troben altres estratègies, no?
Però... De fet, no hi ha res més adult que oblidar-se de quan era jove, no? I jutjar de forma negativa allò que els joves actualment estan fent. També diré, i deixeu-me que reivindiqui el valor dels adolescents, de la gent jove, que no tots són com les imatges que a vegades veiem o que només en parla. Nosaltres ho hem viscut a classe amb una responsabilitat que la portaven des del primer dia i que va durar fins al final, eh? O sigui, només en algun cas concret havies de demanar alguna cosa, però la veritat, han complert i això també s'ha de dir perquè a vegades queda una mica injust.
Parlem d'un jovent que ha canviat molt. Es calcula que un 75% dels i les adolescents utilitza aplicacions a través dels dispositius mòbils cada dia. Com adapteu la vostra formació que impartiu a les aules amb aquesta generació que, de fet, podríem dir que ha nascut amb una tauleta sota el braç?
Clar, nosaltres partint una mica d'aquesta idea, el que fem és utilitzar aquestes eines, aquests recursos per treballar la llengua, en el nostre cas, no? Per treballar l'expressió escrita, l'expressió oral. Al final és el mitjà o els mitjans que fem servir ara mateix per comunicar-nos i deixar-ho fora de classe creiem que no té cap sentit, que és més que podem donar-li valor i podem també educar els joves a fer servir aquestes eines. Que, doncs, que a vegades poden generar problemes, poden generar malentesos, etc., doncs educar també en el responsable.
Sí, al final quan fem servir les xarxes socials, Instagram, no? YouTube, ara potser ens animarem també en TikTok, ja veurem. Al final el que fem és fer-los reflexionar sobre com són ells en aquest entorn. No, no és, vinga, fem servir l'Instagram i apa, tots contents, sinó és veiem com el fem servir, com ens comuniquem i com estem construint també la nostra manera de comunicar-nos, que avui dia no només en el món real, sinó també en el món digital, i això vol dir que molts problemes que trobem en el món real també es troben en el digital i s'han de resoldre i fer-los reflexionar, sobretot.
De fet, les xarxes socials també són, ja ho dèieu, la vostra eina de treball. Com us inspireu a l'hora de plantejar aquestes tasques per fer classe?
Clar, jo crec que en això hem tingut la sort de trobar-nos perquè ens retroalimentem bastant, no? I aleshores veiem alguna cosa, algun input, un estímul, i ja veiem una activitat o una cosa que podem aprofitar a classe i convertir-ho en una bogeria. A vegades se'ns han anat de les mans a nivell que... projectes grandíssims que dius, és que arribarà juliol i encara estarem fent això.
Sí, sí, jo per mi sempre ho dic, vull dir, treballar amb ella ha sigut un privilegi perquè compartim la manera de pensar, compartim aquesta bogeria, aquesta malaltia, no?, gairebé per sorprendre'ns a nosaltres mateixos i també als nostres alumnes, i la veritat és que fins ara el poder partir de la realitat, tant digital com la real, és a dir, de la realitat en general, perquè puguin aprendre i que puguin gaudir de l'aprenentatge, és una satisfacció que és enorme.
També els alumnes ajuden molt en aquest sentit, perquè quan et veuen que estàs una mica ficat en el seu món o que tens un mínim interès, de seguida et proposen també coses, no? Podríem fer això, per què no penses una cosa sobre...
Col·laboren i et fan partícip també de la seva vida, no?, del seu dia a dia.
Poseu-nos algun exemple, perquè de fet el Christian ja hem vist per xarxes també, doncs, que ja apuntava a un possible doncs, treball per fer a classe a partir d'una sèrie de Netflix, de Sex Education, que s'estrena el proper mes de setembre.
Justament, mira que he estat desconnectat, però ara ja ha sigut començar ja el mood aquest de treball, i veia que s'estava anunciant la nova temporada de Sex Education amb una sèrie de cartells on els protagonistes eren classificats com si fossin tipologies de plantes, no? I per tant, bona part de les seves característiques personals eren les mateixes que d'algunes plantes, no? Per exemple, la fortalesa, no sé què. I jo vaig pensar, ostres, doncs aquest any que tindrem alumnes nous a tutoria, potser valdria la pena que cadascú creï el seu cartell, no? I que amb la seva imatge i que es pugui comparar o potser una planta o un animal o allò que decidim i que a més parli de les seves fortaleses, les seves febleses i gustos també, no?, interessos, i per tant ho penjarem a la classe i serà el nostre cartell de sèrie des del principi.
La radiografia, no?, del grup.
Exacte. Li vaig comentar a l'Elia, també li va agradar i ara estic esperant que ja també seria que ho deixi alguna idea boja, que no trigarà.
Tens alguna ja o...?
De moment estic deixant-me fluir.
Molt bé.
Arribarà.
És important.
Escolta, una cosa, Christian, Eli, al principi d'aquest Cafè de les 9, jo comentava que aquesta setmana sortia aquesta nova entrega del quadern, segona entrega. Recordem que el primer se centrava en el meu jo, aquest ara aborda l'entorn sota el subtítol Jo i la meva gent. No sé quin paper ha de jugar la família en l'entorn educatiu, a l'escola, a l'institut...
Clar, la veritat és que nosaltres en aquest quadern hem reivindicat molt el paper de la família, no? De la família de qualsevol tipus. Al final, la família, cadascú sap la família que té i sap fins a quin punt hi pot comptar o no, no? Però a vegades ens oblidem, no? En aquestes edats s'obliden una mica de la família o semblen una mica els enemics, no? I hem volgut reivindicar també la importància de... Al final, la família són referents, són els teus veritables influencers, no? Que en algun moment ho anomenem així en aquest quadern. I a l'escola, al final, també ho vivim així. A vegades també hem de, nosaltres com a tutors, no? També hem de gestionar alguns conflictes, no? Dels nostres alumnes amb les seves famílies. I no és fàcil, perquè tu estàs una mica en el mig i veus les dues idees i és interessant també ensenyar-los o transmetre'ls que han de comptar amb la família sempre, perquè al final la família volen el millor per ells i sí. Jo crec que el quadern també està una mica enfocat en això, en reflexionar sobre això i adonar-te que, jolín, que és una sort.
Sí, hem volgut centrar-nos en la família i al final en totes les relacions socials que ens envolten, no? Perquè amb ella, mentre creàvem el llibre, pensàvem, no? És que som allò a partir del que veiem en el nostre dia a dia i creixem a partir de com ens eduquen i com veiem en el nostre entorn, no? que es van construir les relacions socials. I per tant és analitzar com et relaciones amb la teva família, què aprens d'ells, però també amb els amics, amb els profes, amb gent de l'entorn, perquè això també ho diem, a vegades persones molt importants i que estimem moltíssim tenen una sèrie de comportaments i una sèrie d'actituds que potser no compartim i per tant val la pena d'identificar-los i de fer alguna cosa per combatre'ls, no? En definitiva.
De fet, vosaltres reivindiqueu la importància de l'educació emocional. Clar, al marge de les xarxes socials i els dispositius mòbils, una altra diferència de les noves generacions és una millor educació afectivo-sexual. Tanmateix, les dades mostren que justament és la gent jove la que hi ha darrere de les principals agressions masclistes o bé LGTBI. Per què creieu que és així, que s'està donant aquestes agressions tant i que han augmentat tant darrerament?
Jo crec que tot és un problema de manca d'educació, sincerament, i crec que temes com l'educació sexual han quedat sempre al marge del sistema educatiu, vull dir, i fins i tot a vegades no se'n parla a casa, fa vergonya, no? A vegades, jo molts cops ho he dit, que estem mirant una pel·lícula i surt una escena de violència i ningú passa res, o sigui, ningú s'incomoda, hi ha una escena sexual i tothom és d'allà, ostres, aquí tenim un problema, no? I per tant, què ha fet això? Que no se'n parli i que es perpetuïn actituds que fins ara ja estaven enquistades, i per tant cal parlar-ne molt, cal analitzar-ho molt i fer-ho no des d'una visió de condescendència, sinó de naturalitat, treure ferro a una cosa que és tan present en el nostre dia com les relacions, en definitiva, siguin sexuals o simplement afectuoses, i parlar-ne, perquè potser en algun moment de les nostres vides doncs no ho hem fet tan bé com voldríem, no? Per tant, val la pena parlar-ho, i nosaltres reivindiquem de parlar-ho també a classe, no només a casa, sinó també a classe, perquè a vegades tenim alumnes que aquell discurs típic d'això s'ha de parlar només a casa, vale, i aquests alumnes que no en parlen a casa, que els perdem, doncs nosaltres reivindiquem que es pugui fer a tots dos entorns, no? Perquè també és important aquesta col·laboració.
De fet, relacionat amb això també, doncs aquest mes d'agost hem vist també la polèmica respecte a l'esborrany de la llei d'educació, doncs que plantejava doncs un paper de les matemàtiques amb un enfocament socioemocional i amb una perspectiva de gènere que ha generat força polseguera també. Què en penseu al respecte d'això?
Bueno, és que amb el tema de... Jo quan va sorgir això, va ser... jo em vaig avergonyir de veure els comentaris d'alguns professors, no? Perquè nosaltres reivindiquem des de fa molt de temps que si treballem alguns temes que tenen a veure amb valors, no només ho fem a l'hora de tutoria, sinó que ho fem mentre ensenyem llengua, mentre ensenyem literatura. Per tant, ara, per exemple, que hi hagi gent que digui que no es pot ensenyar matemàtiques amb valors, és no entendre com funciona el sistema educatiu actual. Si tu només ho concentres en sessions, en xerrades, en hores concretes de tutoria, determinats temes com la igualtat, el respecte, la tolerància, el sexe, l'educació emocional, tot això, aleshores es perd, es difumina. I nosaltres, que ho reivindiquem sempre...
Es perd, es difumina i la matèria també deixa de tenir sentit, no? Perquè al final la matèria t'ha de poder permetre transmetre la idea que el que tu estàs ensenyant a classe és la vida. Vull dir, al final no pot haver-hi una separació entre continguts i el que hi ha fora de l'escola, no? Vull dir, tot ha d'anar una mica de la mà. I el que deia el Christian, que deixar-ho per una hora, reservar-ho per una hora de tutoria al trimestre, no? La xerrada d'educació sexual, a veure. No et dona ni peu ni marge, perquè aquell dia doncs tothom té una vergonya i una cosa que clar, no pots aprofundir ni aprofitar en absolutament res.
Uh-huh. Escolteu, com afronteu ara doncs, aquest nou curs escolar que comença d'aquí a doncs, un parell de setmanes?
Doncs no ho sé, estem una mica expectants, no? A veure què, amb la il·lusió de també a veure si les coses es comencen a normalitzar amb el pas dels mesos i podem anar recuperant algunes coses que s'han perdut, no? Per exemple, en el cas del nostre centre, les optatives, no? Que no s'han pogut fer per no barrejar grups estables o... Sí. Moltes tipus d'activitats que comportaven relació entre persones i que al final no eren possibles, o la biblioteca, no? Nosaltres com a professors de llengua hem trobat a faltar l'ús de la biblioteca pel tema de no poder compartir llibres i tot això. No ho sé, vivim amb una mica de... entre la por que tot segueixi igual i les ganes que mica en mica tot es vagi posant a lloc i puguem tornar a... no sé, a tenir una escola...
Estem esperançats que aquest curs sigui una mica més semblant al que havíem tingut fins ara.
I veurem també el tema vacunes, no? Com afecta els alumnes, perquè recordem que el govern català està insistint i molt que els alumnes es vacunin. Veurem què passa, no? I com s'afronta aquesta tardor.
Sí, jo crec que ens en donem una grata sorpresa, perquè seran els adolescents els primers que volen normalitzar aquesta situació i, per tant, aquesta cosa que a vegades amb alguns sectors d'edats que s'hi neguen i que són tan... no sé quina paraula fer servir, però que no volen, vaja. Jo crec que no ens ho trobarem tant, perquè ells tenen moltes ganes de poder viure amb normalitat i, a més, confien en que, ostres, el bé comú va una mica també a partir de la responsabilitat individual, no?
I, de fet, les dades ho demostren, les dades de les darreres setmanes, dels vacunats, dels adolescents, els joves, que està pujant dia rere dia. Avui ha estat un plaer compartir aquest cafè de les 9 amb el Christian Oliver i l'Èlia Riudavets. De veritat, ha estat un plaer parlar d'educació i fer-ho d'aquesta manera tan clara.
Gràcies a vosaltres, ha estat un
plaer. Sí, moltes gràcies.
I també el company del Prat Ràdio, el Lluís Rodríguez. Lluís, gràcies.
Fins ara.
De 9 a 11 del matí, obert per vacances.